La persona que tinc al meu costat tocava el cello, de fet toca el cello, però és catedràtic de Sociologia a la London School of Economics, és un dels sociòlegs més prestigiosos del món, professor de Sociologia al MIT, també de Massachusetts, catedràtic d'Humanitats a la Universitat de Nova York, és Richard Sennett. I Richard Sennett és aquí una altra vegada i ens n'hem de congratular perquè ahir va participar a la Bienal del Pensament en aquesta operació d'èxit que és Ciutat Oberta i que ahir va tenir una conversa meravellosa, els qui van assistir, les cròniques en donen fe, una conversa sobre música i convivència. I ho va fer amb un gran pianista, en Brendel, que era aquí també al seu costat. Richard Sennett, welcome, thank you very much for coming again.
Thank you for having me.
Gràcies per haver-me convidat, Mònica.
La primera pregunta seria, realment la música, i li dic en un moment de la nostra història especialment tens i agressiu, pot contribuir a la convivència?
I don't know if it can contribute.
No sé si pot contribuir a la felicitat, eh? Però hi ha coses que els músics fan quan assagen o quan toquen música de cambra, per exemple, que és la manera, la millor manera que té la gent de cooperar a la seva vida quotidiana. Una vegada va dir que la música de cambra és la forma més alta de civilització, perquè has d'interactuar amb diferents intèrprets de molt a prop.
Alfred
Brendel i jo vàrem parlar, hem parlat sobre aquest tema des de fa dècades, i aquesta va ser la primera ocasió a Barcelona. La ciutat de Barcelona ens va donar l'oportunitat de parlar sobre aquest tema públicament, sobre aquesta relació que existeix entre com els músics interactuen entre si, entre ells, i com la gent a la vida de cada dia podria interactuar també.
Això va ser ahir. Richard Sennett, com sabeu, és una persona que ens ha ajudat a entendre un munt de coses. Té publicat un llibre meravellós, es diu L'Espai Públic, Arcàdia, i està a punt de publicar-se, serà el març del 2019, l'últim llibre que ha escrit, Construir i evitar ètica per la ciutat, perquè aquest home, a part de tot, és urbanista i, per tant, ens parla de com vivim a les ciutats. La pregunta és molt directa. Nosaltres vivim en una gran metròpoli, que és Barcelona. És compatible viure tenint una convivència en els barris, còmoda, amb tots els avantatges i tota la complexitat d'una gran metròpoli, com pot ser Nova York, Barcelona, Londres, París?
It isn't.
No és possible tenir-ho tot, Mònica, tant a les ciutats com en l'amor, siguem clars. Mira, què significa viure en una gran ciutat? Significa que les grans ciutats estimulen a les persones a fer coses. El conflicte a les ciutats sovint pot ser una cosa molt positiva. La noció de tenir una vida domèstica, apaivagada, tranquil·la, és, si busques això, escolta, vés-te'm en un poble on la vida segurament serà molt més serena, no succeirà res, però no res et molestarà. Per tant, jo el que argumento és que hem d'aprendre a viure amb la complexitat, amb les complexitats que de vegades no són gaire satisfactòries, especialment en les relacions que mantenim amb d'altres persones. Jo no crec gaire en la comunitat, eh? Jo crec en, doncs, la persona estranya, la persona aliena a la ciutat, més que en els veïns. I és d'això del que tracta aquest nou llibre meu. Argumento l'ètica de persones, l'ètica de viure amb persones que són molt diferents de tu mateix.
Parlem d'això, perquè aquest és un dels grans conflictes d'aquest moment, no? Entendre la complexitat de les persones que compartim cultures diferents, llengües diferents, procedències i segurament conflictes en els nostres països d'orígens diferents dels que ens toca viure. Segurament aquestes ciutats obertes, entenent per ciutat oberta això que està dient ara Richard Sennett, aprendre a conviure amb gent que no coneixem i aprendre a crear comunitat amb aquesta gent també, no?
Mira, habitualment quan parlem d'aquest tema ens concentrem en les diferències entre els immigrants i els autòctons. Jo no penso que això veritablement doncs sigui la manera adient de tractar el tema. Les diferències de classe social tindran molta més importància, en particular amb l'arribada de la veritable automatització. I les vides de les persones seran molt diferents. Persones que tenen un lloc de treball o que només tenen un lloc de treball a temps parcial en comparació a persones que tenen un lloc de treball a temps complet. Persones que treballen sense cap mena de seguretat en comparació a les persones que tenen una mesura, una certa quantitat de seguretat. Aquestes seran unes grans diferències. I aquells que hauran d'aprendre són aquells que tenen el privilegi. Són els privilegiats. Hauran de sentir-se còmodes en una situació en la que altres persones que tenen una situació menys privilegiada viuran al seu costat. Formaran part de les seves vides. I habitualment, doncs, mirem a les persones amb situació menys privilegiada com a persones fracassades, com que han fet alguna cosa errònia. Això ho hem de canviar, perquè si no, la ciutat esdevindrà un lloc de conflicte de classe social irresoluble.
I per això Richard Sennett planteja que en la qüestió de l'urbanisme, de com construïm les ciutats, hi han d'intervenir criteris ètics.
Well, this ethical criteria.
Mira, aquests criteris ètics han de ressonar amb la gent. És a dir, els forts han de reorientar-se envers els febles. I què és el que succeeix a les ciutats globals? Com Barcelona o com Londres, on jo hi resideixo, és que els febles són molt més invisibles. Són vistos com les persones que estan al marge, que veritablement no pertanyen ja a la ciutat. I és molt important això, bàsicament, perquè les ciutats estan esdevenint cada vegada més desiguals.
It's not just a question of the super rich.
No és únicament una qüestió dels multimilionaris o dels superrics, sinó les persones de peu, els ciutadans del carrer, que ja no es poden permetre certes coses. Això és un problema del capitalisme del qual no volem parlar, evidentment, ara, perquè no acabarem. Però el que diu el meu llibre és com les persones fortes o que estan en una situació forta poden adaptar-se o respondre a les persones que tenen una situació menys privilegiada o més feble. És un vell tema cristià, i jo no sóc un home religiós, però és un tema sobre el qual hem de pensar pel futur. Les ciutats són massa complexes com per dir «Oi, mira, tots hem de formar part d'una única comunitat». És per això que a mi no m'agrada els debats sobre la immigració, els que estan dins i els que estan fora. No, hi ha moltes persones que estan fora, dins.
Però aclareixi una cosa. Richard Sennett ha dit fa una estona que ell no hi creia en la comunitat, en aquest concepte de comunitat vinculat a la metròpoli. I, en canvi, el que estem veient és que hi ha un fenomen en els barris on la gent ha viscut tota la vida que el capitalisme diu que no en vol parlar, però és la realitat. Els està expulsant d'aquests barris perquè les ciutats metròpoli s'han convertit en un motor econòmic d'interès pel capitalisme, justament. És a dir, especular amb el sòl i que la metròpoli estigui concentrada amb el màxim rendiment.
Ahà.
Well, ah, sí.
The reasons that people are displaced from where they
are. La raó per la qual les persones són tretes de la ciutat no té res a veure amb problemes locals. Això és un fenomen que afecta totes les ciutats i és un problema tractat per part de totes les ciutats. Resistir al govern amb un fusell o amb una llamborda no és la manera de tractar amb aquest problema. Mira, un tema molt pràctic en el que jo m'he implicat tant a Londres com a Nova York és com protegir els petits botiguers.
El petit comerç
d'aquest tipus, diguem, de comerç multinacional. Has de tractar aquest problema, has d'atacar-lo. A veure, la ciutat l'ha de tractar a nivell global. I això és una cosa que pot protegir els barris. Una altra cosa, Mònica. La vida de les persones actualment es fan en públic o en el lloc de treball o que no són els llocs on dormen. I la noció de que allà on dorms és el centre de la teva vida a mi em sembla que està ja no està de moda, ja és el concepte de poble aplicat a la ciutat, i és meravellós que les persones puguin tenir una vida fora del seu habitatge, del seu lloc de residència. És per això que no m'agrada aquesta concentració que es fa en la comunitat local, en el barri local, com si fos el centre del valor de la vida de les persones, perquè no és veritat ja. I és una recepta per, doncs, imprudència política.
Però una persona que vostè coneix bé, Saskia Sassen, ha teoritzat i ha estudiat molt el fenomen de les ciutats-estat, d'aquestes grans metròpolis, que realment s'acaben constituint a dins dels estats amb un contrapoder, no? I al final ho haurem d'abordar, perquè les grans metròpolis marquen segurament el destí de fins i tot dels estats, no? Per tant, la comunitat ha d'estar aquí dins, perquè hi ha persones, milers de persones vivint-hi, que pertanyen en aquestes cultures, en aquestes societats, no?
Would you ever think about community as a
en la comunitat, com una comunitat de persones que fan la mateixa feina, la mateixa professió, o persones que estan tots en el mateix curs escolar? No. Aquestes sí que són comunitats més realistes, que no pas les comunitats de llits.
Molt bé. Les ciutats comparteixen els mateixos problemes a tot arreu. Aquí estem enmig d'aquest cicle bonic de la ciutat oberta. Aquest concepte de ciutat oberta aplicat al que estem vivint a Barcelona pot ser aplicable a qualsevol de les grans metròpolis. Hi hauria d'haver una gran política transnacional de ciutats metròpoli per solucionar aquests problemes globals?
Et donaré una resposta bastant personal a aquesta pregunta, Mònica. Jo he estat treballant des de fa dècades per les Nacions Unides. Com les ciutats molt, molt pobres podien obrir-se. La qual cosa penso que és una cosa de la qual podem aprendre. Jo hi vaig aprendre molt. Per exemple, Delhi, Nova Delhi, que és una ciutat de grans extrems de pobresa i riquesa. Doncs l'enfocament de molta activitat pública en aquella ciutat és fer que la gent se sentís físicament còmoda davant la presència de persones pobres o més pobres. I la situació és extremada a Delhi. Et puc ben bé assegurar, la gent dorm al carrer, hi ha intocables, etcètera, etcètera. Però el govern va decidir fer que la gent se sentís o sentís que sentissin que podien començar a tractar aquest problema tot creant espais públics on tots poguessin conviure i veure's còmodament. Per exemple, doncs, hi havia llocs on la policia maltractava part dels habitants. I això va crear més tolerància i més una actitud més civil a la ciutat. Per exemple, sempre es diu, s'ha de netejar aquesta ciutat. Hi ha massa gent que dorm al carrer.
Aquest matí en parlàvem, sí.
Doncs per què? Per què? Per què? Per què s'ha de parlar de netejar? No. Perquè ho veiem com a amenaça. L'amenaça a la noció de que la ciutat és un lloc higiènic, sanititzat, que la ciutat pertany a aquells que se la poden permetre. Per tant, jo penso que aquest és el tipus de canvi d'ètica que hauríem d'afrontar. I no es tracta d'un programa polític, encara que han fet d'això un programa polític. I això és veritat, per exemple, al Brasil, a Rio i a São Paulo. I ha tingut, aquestes dues ciutats han tingut grans ajuntaments des d'aquest punt de vista, per fer veure la gent que poden conviure en pau encara que hi hagi aquestes desigualtats. Jo penso que el vostre problema aquí a Barcelona, la vostra ciutat està aclaparada.
És una marca. It's a mark. It's a trend. Brand. Yeah. It's a
brand. És una marca, efectivament. Per tant, hem de trobar alguna cosa que sigui més complexa que no només una marca, perquè una ciutat aclaparada pel nombre de turistes és una ciutat en la que els pobres, les capes més pobres, segurament seran invisibilitzades, perquè és molest per un turista veure una persona pobra. Jo penso que si agafes aquest tema seriosament, que es necessita de complexitat perquè és aquí on hi ha el dinamisme econòmic, perquè és on la ciutat té la seva vida material, aleshores hi ha molts temes anarquistes, i això no ho hauria d'esmentar aquí a la ciutat de Barcelona. Curiosament. Doncs aquests aspectes venen de la mà amb això.
Clar, per tant, el perfil de Richard Sennett és bastant peculiar perquè és sociòleg i és urbanista i, per tant, és algú que és un perfil bastant insòlid quan parlem precisament de com incorporar l'ètica a les ciutats. Els urbanistes haurien de ser més sociòlegs i, per tant, pensar més en aquesta convivència de desigualtat a l'hora de plantejar els seus projectes a dins de les ciutats?
Absolutely.
I tant. Han de ser molt menys... A veure, la nostra professió està envaïda de burocràcia, de tècnics. I per a ells, l'urbanisme és igual a llei.
It should be about social
interaction. No, l'urbanisme hauria de tractar sobre la interacció social. Jo sento una gran empatia envers la noció de l'urbanista com a visionari. L'urbanista no ha de ser un regulador. I sovint, a Nord-Amèrica, per exemple, els urbanistes tenen un esbiaix racial molt inferior al del públic en general. I aleshores diuen, no, això s'ha de regular. No, diuen, és erroni segregar les poblacions. Hem de fer alguna cosa al respecte. I aquesta és una mentalitat molt diferent de la que tenen actualment la major part dels urbanistes. Tot és molt tècnic i tot és molt burocràtic actualment, eh? I no vull ara implicar-te i arrossegar-te cap als problemes de la meva professió, eh?
No, però és interessant perquè aquí sempre hem viscut amb la idea que per potenciar precisament aquesta gran ciutat que és Barcelona, que és una meravella des del punt de vista turístic, hi hagués construccions i grans obres que fessin atractiva la ciutat. I aleshores, potser aquesta clau sociològica no s'ha pensat a llarg termini en paral·lel amb aquesta marca que és Barcelona des del punt de vista arquitectònic, no?
Right. So it's not a way, it's not a question of getting rid of the brand.
No és una qüestió d'eliminar la marca, Mònica, però que la marca no ho domini tot. Mira, des dels Jocs Olímpics, i no t'explicaré a tu mateixa doncs aquesta ciutat, però és una qüestió de que en totes les grans ciutats la dominació del turisme... Mira, Londres té la mateixa situació que aquí, és aclaparador. I això ha ocupat molt d'espai urbà. I hi ha espais que són únicament per als turistes, la part central de Londres, i això no és correcte.
Clar, ahir ens va passar, per exemple, la Sagrada Família. No sé si Richard Sennett ha tingut alguna vegada ocasió de visitar el temple de la Sagrada Família o com a mínim d'apropar-s'hi. No sé si l'ha pogut veure mai. En qualsevol cas, la Sagrada Família està en construcció des de fa 130 anys i continuarà en construcció molts anys més. I ara pagarà impostos per poder-se continuar construint. Però els veïns del voltant que viuen el turisme relacionat amb la Sagrada Família pensen, si s'acaba tal com la va planificar l'arquitecte Gaudí, ens hauran de treure la meitat del barri, les nostres cases, també. Com es construeix la convivència entre un gran edifici meravellós, que és la Sagrada Família, i el veïnat, no? Això ho han de resoldre els sociòlegs i els urbanistes, també.
I don't know if we can solve it.
No sé si ho poden resoldre, eh? No sé si ho poden resoldre. La qüestió és donar a la gent drets contra les invasions que venen de fora. A veure, nosaltres tenim exactament el mateix problema a Londres. Al costat de la plaça de Trafalgar hi ha moltes persones que hi viuen. les places de Trafalgar. I és molt difícil perquè els turistes estan allà fins a les 4 de la matinada, fent gresca. I la gent que viu una vida ordinària, doncs, haurien de tenir el dret de poder dormir tranquil·lament a les 4 de la matinada. T'estic dient una cosa que tu saps molt i molt bé. Mira, hi ha maneres molt senzilles de tractar amb aquest problema.
To say that people have to vacate the square.
I senzillament dir que, escolteu, heu de marxar d'aquesta plaça a mitjanit i no podeu tocar música a altes hores de la matinada. Són coses trivials. Aquestes solucions són absolutament trivials. El problema és molt més fonamental. El problema és per qui està aquesta ciutat i les ciutats que generen la major part dels seus ingressos del turisme tenen un autèntic desafiament perquè doncs, han decidit que la ciutat no és per les persones que hi viuen. Jo sento molta empatia envers la vostra alcaldessa, l'Ada Colau, perquè ella ha fet una acció molt correcta per reequilibrar la ciutat.
Que no és una tasca fàcil si es vol continuar sent un motor econòmic.
No, I would say
no,
if you want
jo diria que si vols continuar sent un motor econòmic, has de tenir també d'altres coses. No vols anar un monoconreu. No vols senzillament una única font de generació d'ingressos. Vols moltes coses, un ampli ventall.
Per tant, construir unes ciutats del coneixement on l'atractiu no sigui només mirar, sinó generar coneixement a dins de les ciutats, no?
Exactly.
Exactament.
Of course, of course.
Evidentment, clar.
And you don't generate that by selling tourists ice cream cones.
Venent, que sé jo, gelats als turistes i samarretes.
L'última vegada que Richard Sennett va ser aquí, recordo que s'estava signant un manifest perquè intel·lectuals d'arreu del món firmessin a favor del dret a decidir. Ell va ser dels qui ho va fer. Ara, passat el temps, l'única pregunta que li vull fer és, des de fora, quan vostè és a Londres, a Nova York, quin impacte li arriba del que està passant aquí a Catalunya o la gent se n'ha oblidat d'aquesta qüestió?
Yes, they have largely.
En gran part han oblidat el problema català, amb una gran excepció.
Which is that the parallel between Scotland and Catalonia is something that in Scotland
és una cosa que a Escòcia està molt i molt viu i està molt i molt present a la ment, a la mentalitat, a la ment dels escocesos, tant positiva com negativament. Els escocesos mai no voldrien trobar-se en una situació en què els seus dirigents estan a la presó, com és el cas aquí.
But I would also say the Scots admire
els escocesos senten una gran admiració per la iniciativa de fer una votació sense permís. Això és una cosa que els escocesos consideren heroica. Però, més enllà d'això, em sap molt de greu dir-vos-ho, però a Nova York, si li preguntes a algú sobre el conflicte català, no en saben res. Per a nosaltres, a la Gran Bretanya, és un tema que ens és molt més proper per a Escòcia, com et dic. El que succeirà a la Gran Bretanya és que si els britànics no aconsegueixen resoldre la seva relació amb la Unió Europea, segurament Escòcia intentarà seguir el camí de Catalunya i declarar-se independent.
What is about to happen? Està a punt de passar perquè Theresa May no aconsegueix arribar a un acord amb la Unió Europea. Això està molt malament, no?
No. She has a political genius for survival.
Un geni polític que la fa sobreviure, eh? És una gran supervivent nata. Però...
Do I have to complete this?
No, it's enough.
He de completar la frase, o no?
Richard Sennett, moltíssimes gràcies una vegada més per passar pel matí a Catalunya Ràdio. Un honor, com sempre, sentir-lo i reflexionar en veu alta amb vostè. Moltes gràcies.
Thank you.
Good luck.
Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.